Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous, per fi és dijous, 17 d'agost del 2023, i comencem el dia amb ambient càlid i xafogós a la costa, especialment al tram que va de Barcelona a les Terres de l'Ebre. A l'interior és més agradable i fins i tot fresc al Pirineu. Avui torna el sol i només es combinarà amb alguns núvols poc importants que a tot estirar deixaran algun ruixat o alguna gotellada de tarda, això sí, en zones de muntanya. Nit intensa de negociacions a banda i banda per desencallar la presidència del Congrés dels Diputats. Ara per ara, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana mantenen la incògnita sobre què votaran. Segons diversos mitjans, com el Nacional.cat o El País, a les últimes hores hi ha hagut certs apropaments entre els socialistes i el partit de Carles Puigdemont. Això sí, de moment, insuficients per decantar la balança. La cúpula de Junts es reuneix telemàticament a partir de les 8, per tant, d'aquí una hora, per prendre una decisió definitiva. I a partir de les 10 començarà la sessió de Constitució de les Corts, que es preveu emocionant fins a l'últim moment. Els independentistes no han aclarit encara què faran, però Coalició Canària tampoc. De fet, l'única diputada canària, Cristina Validó, pot tenir la clau de tot. Veurem, d'aquí a 3 hores mal comptades, si finalment s'imposa Francina Armengol o si finalment ho fa Cuca Gamarra. O, per contra, si hi haurà empat. I a partir d'aquí, vés a saber què passa. Tot plegat, ho seguirem en directe aquí al Món RQ en un programa especial a partir de les 9 al Congrés, i tindrem l'Adrià Santasusagna i el Roger Perciba. I els farem recórrer passadissos amunt i avall i voltar per l'hemicicle, que és on passaran les coses. I a l'estudi de RQ, la Montserrat de Mesón, el Josep Manel Silva, la Sònia Sierra i el Dani Sánchez Ugar. I també farem que vingui per aquí l'Arnau Manya. Farem programa fins que faci falta, fins que s'allargui. Si hi ha un empat infinit, doncs hi haurà un al Món RQ infinit. I mentre tot això passa, la princesa Leonor, la filla gran de Felip VI, començarà 3 anys de formació militar. L'hereva al tron, que farà 18 anys a l'octubre, ingressarà a l'Acadèmia Militar de Saragossa. En paral·lel, avui es reprèn la circulació de trens amb normalitat entre Garraf i Vilanova i la Geltrú, després de pràcticament 48 hores de causa rodalies pel descarrilament d'un tren sense passatgers a Sitges el dimarts. I els esports, el Manchester City a Pep Guardiola s'ha convertit aquesta nit en supercampió d'Europa després de guanyar el Sevilla a la tanda de penals. El de Santpedor ha guanyat aquesta nit el seu 36è títol com a entrenador en només 15 anys de carrera. És una absoluta barbaritat. I a les 11, si l'actualitat ens ho permet, parlarem amb l'Eric Ayala, que és pizzer. És un pizzer que s'ha fet famós per, bàsicament, tenir un forn a casa seva, al pati de casa seva, penjar vídeos a les xarxes, i ara, amb tot això, ha aconseguit, o està en procés, d'obrir la seva pròpia pizzeria a Sabadell. També serà la Rosa Molinero amb les seves novetats gastronòmiques, i tancarem el programa amb la Zoe Ribaudí, que ens descobrirà tots els secrets de la comarca de l'Anoia. I amb això clavarem les 12 del migdia, o vés a saber. Vés a saber. Vés a saber. El que sí que és cert és que ara són les 7 i 3 minuts. I per tant, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambubio.
Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Pol Rodríguez, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
Sí, que els partits aprofiten fins a l'últim moment amb converses d'última hora per acabar de decidir què votaran a la sessió que ha de decidir la propera presidenta del Congrés dels Diputats, una votació que serà a partir de les 10 del matí i en què encara està tot suspès en l'aire, amb negociacions in extremis per decidir-se. L'executiva de Junts per Catalunya s'ha de trobar d'aquí a pocs minuts per aclarir què faran, perquè és molt possible que tot depengui d'aquest partit. Si voten Francina Armengol, la socialista serà presidenta del Congrés i serà una victòria del bloc d'esquerres. En canvi, si voten en blanc nul o voten el seu candidat, el PSOE no tindrà prou suports per tirar endavant la seva proposta. Avui diversos mitjans parlen d'un acostament precisament entre Junts i el PSOE que podria propiciar una victòria de Francina Armengol.
De moment el que està clar és que els de Carles Puigdemont han reclamat gestos per part de Pedro Sánchez i el PSOE per poder acabar de prendre decisions i ara per ara no en tenen prou, només amb promeses. Junts manté el silenci i, de fet, no sabem ni quan ni com revelaran el sentit del seu vot.
La sortida més fàcil pel partit seria no votar ni els uns ni els altres, cosa que provocaria, tal com estan ara les coses, un empat tècnic al Congrés. A les últimes hores, Yolanda Díaz ha explicat que, des de Sumar, amb Jaume Asens, s'estan negociant amb Junts per Catalunya a màxim nivell, diu. La líder del partit confia que es pugui arribar a un acord.
Estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Lo estamos haciendo con Junts y con otras formaciones políticas. Creo que estamos en una lógica de una negociación y en los últimos tiempos de una negociación. Soy optimista respecto del futuro de nuestro país.
Pedro Sánchez també ha promès que lluitarà perquè el català, el basc i el gallec siguin idiomes d'ús a la Unió Europea, una promesa que ja va fer l'any passat en la darrera reunió de la taula de diàleg i que també va fer fa anys José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2004, quan el líder socialista d'aleshores va prometre, ara fa 19 anys, incloure el català a la Constitució Europea, una promesa que mai no es va fer realitat.
Per la seva banda, Esquerra, que diu que tampoc li acaba de satisfer d'entrada aquest anunci, encara no ha dit tampoc quina serà la seva posició a la votació que ha de començar, recordem, d'aquí 3 hores mal comptades, tot i que aparentment els republicans estan més predisposats a negociar i pactar amb el PSOE i Sumar. Però, de moment, insistim, tampoc revelen el sentit del seu vot. Aleshores, si els socialistes acaben sumant el suport d'Esquerra, també hi sumen Bildu, hi sumen el PNB i hi sumen el BNG, hi haurà un empat a 171 vots entre el bloc de l'esquerra i el bloc de la dreta.
Sí, per desfer-lo, el PSOE continua negociant amb Coalició Canària, la seva diputada podria ser clau per decantar la balança i alhora igualir també el paper clau que té Junts per Catalunya. Obligaria el partit de Puigdemont a votar la proposta del PP si és que vol frustrar els plans de Pedro Sánchez. De moment, però, els canaris es mantenen en l'abstenció, posen com a condició el que fa dies que expliquem, col·locar un membre del PNB a la mesa del Congrés per moure fitxa, i en cas que Junts i Coalició Canària no es mullin, es mantindria aquest empat a 171. Segons el reglament del Congrés, tal com us dèiem ahir, això forçaria una repetició de la votació tantes vegades com fos necessari per desencallar la situació.
En concret, és l'article 37.3 del reglament de la Cambra Baixa que diu: si en alguna votació se produjera empate, se celebraran sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido. No concreta res més que això. Sucesivas votaciones hasta que el empate quede dirimido. Per tant, hasta que el empate quede dirimido, el món RQ hi serà. I tal com apunta el company Martí Odriozola precisament sobre aquest possible escenari d'empat, no seria inèdit que passés això, perquè el 2005 ja va passar amb la presidència del Parlament basc.
Sí, el candidat del PNB, Juan Mari Atutxa, i el del president social, del Partit Socialista d'Euskadi, Miguel Buen, van empatar 33 vots i, de fet, es van haver de fer 10 votacions en un ple que es va celebrar en 4 dies diferents i es va acabar resolent amb un canvi de candidat a les files del Partit Nacionalista Basc. La llei al Parlament Basc, per cert, es va acabar canviant el 2011. Des d'aleshores, si es fan 3 votacions i el procés continua encallat, guanya la candidatura de la llista més votada a les eleccions.
Mentrestant, el Partit Popular, però, no es dona per vençut i intentarà rascar suports per investir Cuca Gamarra com a presidenta del Congrés. Tot i això, Alberto Núñez Feijó només té assegurat, ara per ara, el suport de Vox.
Ahir el líder dels Populars va presentar la candidatura del PP i després de reunir els seus nous diputats també va fer un discurs conciliador amb Catalunya.
Mi compromiso con la reconstrucción económica, social y también moral de Catalunya es un compromiso que anuncié desde el primer momento que asumí la presidencia del partido. Porque entiendo que debemos de solventar los problemas institucionales, económicos, políticos y morales del conjunto de España y, por supuesto, también, muy específicamente, de Cataluña.
Feijó també va assegurar que està compromès a arribar a acords que evitin una repetició electoral.
És veritat que, com sempre passa en política, una cosa és el que es diu, l'altra és el que realment és, l'altra és el que es veu, el que es transmet, i les paraules de Feijó anaven cap una banda i el to i la seva cara anaven cap a l'altra. Es veia un Feijó ahir, com a mínim, poc optimista i d'haver vist les orelles al llop de cara al dia d'avui. Per cert, parlant de Feijó, el diari Punès avança que el dirigent popular va amagar la meitat del seu sou com a líder del partit durant 8 mesos. Feijóo va ingressar 71.000 euros des de l'abril fins al desembre de l'any passat. És quasi el doble del que el partit va reconèixer el juny.
Llavors, el PP va filtrar que el gallec havia cobrat 39.000 euros. La notícia ha provocat la reacció en massa de moltes personalitats polítiques a les xarxes socials. La ministra socialista, per exemple, Pilar Alegría, ha dit en una piulada a Twitter que Feijóo menteix i que no és de fiar. També des de les files socialistes, Eva Granados ha dit que Feijóo menteix i torna a mentir, també amb el seu sobresou, i afegeix que no coneix ni la integritat ni tampoc el servei públic.
Se direu més coses mentre tot això passarà. Al Congrés, la princesa Eleonor començarà avui la seva formació militar. La filla gran de Felip VI estarà 3 anys aprenent per poder ser futura reina d'Espanya. L'hereva al tron, que farà 18 anys a l'octubre, ingressarà a l'Acadèmia Militar de Saragossa.
Eleonor es prepararà a partir d'avui per quan assumeixi la corona i de retruc el comandament suprem de les Forces Armades, segons el Ministeri de Defensa, dormirà en habitacions compartides, portarà uniforme militar i seguirà les normes de l'acadèmia com la resta d'alumnes. Rebrà classes de legislació militar, infanteria, formació física i idiomes.
Clar, i avui que no, que el que passi a Madrid no ens faci oblidar el què. El que passa aquí també, que és avui, tot just, fa 6 anys dels atemptats del 17A Barcelona i Cambrils.
Hi ha hagut un incident a la Rambla de Barcelona. Una furgoneta hauria atropellat desenes de persones. És, de moment, l'única cosa que sabem, Adrià. No sé si podem ampliar alguna cosa més.
De moment el que sabem és això, que hi ha hagut una furgoneta, sembla ser blanca.
Així explicàvem les primeres informacions que arribaven a la redacció de recursos sobre la furgoneta que conduïa el terrorista Younes Abu Yaqub. Aquell atropellament massiu va acabar resultant un atemptat terrorista en què van morir, recordem, 16 persones i centenars més van resultar ferides.
A Barcelona aquest matí hi ha previst un acte de record a les víctimes davant el mural de Miró. També hi participaran víctimes de Cambrils, ja que al municipi del Baix Camp no es farà cap homenatge. El 2018 l'Ajuntament de Cambrils va acordar fer un acte cada 5 anys i els 6 anys des dels atemptats es compleix en un escenari de tensió entre les administracions i els familiars de les víctimes. De fet, fa tot just 3 mesos que la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme, l'entitat privada que es va crear per donar suport a les víctimes, es va dissoldre, lamentant la desatenció que rebia per part de les autoritats, i ara les relacions entre víctimes i administració s'han reprès, però continua sense haver-hi resultats palpables.
I avui la circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges torna a la normalitat, això després del caos de les últimes 48 hores, amb viatges cancel·lats i molts retards pel descarrilament dilluns d'un tren a Sitges.
La situació va portar al límit molts usuaris que van assegurar a RAC1 que van trigar més d'una hora per anar d'una parada fins a la següent. En d'altres casos, directament es van haver d'espavilar pel seu compte per saber què havien de fer.
Jo he sortit a les 9:30 de Calafell i mira, són les 11:15 i encara estic aquí. Hi havia una cua quilomètrica. Preguntes al personal de Renfe que està per allí i diuen, estoy al tanto de los altavoces, ¿eh? Y lo oiréis.
Hemos llegado hace casi una hora y se está tardando bastante el tren. Nadie ha dicho nada, no saben cuándo llega el próximo, están intentando solucionarlo, pero no sabemos nada.
La circulació es va restablir ahir sobre les 4 de la tarda, però els retards van continuar durant la resta del dia.
I atenció a això, l'estat espanyol investiga 3 violacions múltiples a noies d'entre 15 i 18 anys en menys de 3 dies. S'haurien comès diumenge, dilluns i dimarts successivament a Magaluf, a Mallorca, a Monforte de Lemos, a Lugo i a Ceutí, a Múrcia. Els dos primers casos ja hi ha detinguts i pel que fa al de Mallorca són 6 turistes que ja són a la presó de forma provisional acusats de violar en grup a una noia.
L'agressió va passar la nit de dilluns a dimarts. La víctima va acompanyar els presumptes agressors a la seva habitació, que és on s'hauria comès l'agressió. Segons la policia, els 6 joves van gravar la jove mentre l'agredien sexualment. Tot i això, la noia va aconseguir fugir i demanar ajuda. Una patrulla la va acompanyar a l'hospital perquè li fessin un reconeixement mèdic i, d'altra banda, els agents van detenir els agressors. Finalment, la jutgessa ha decidit enviar-los a presó sense fiança, però la investigació continua oberta.
I per intentar evitar situacions horribles com aquesta, avui llegim a La Vanguardia que precisament a Magaluf la policia infiltrarà agents de paisà entre turistes per tenir-los una mica més vigilats. Els faran passar per estrangers per detectar comportaments sospitosos. Tot això, d'entrada, només seran 4 policies infiltrats. Un minut i arribarem a un quart de 8. Què més tenim, Víctor?
Que el govern ja ha enviat a Madrid la llista dels 140 municipis on vol intervenir en la regulació del preu del lloguer perquè no hi ha prou oferta d'habitatge assequible. Ara caldrà que el Ministeri d'Agenda Urbana hi doni el vistiplau i es pugui començar a aplicar. De la proposta inicial de la Generalitat d'abans de l'estiu a ara, hi ha dues novetats importants. Es passa a considerar gran propietari tothom que tingui 5 habitatges o més, i en canvi s'exclou d'aquesta definició els promotors privats que facin lloguer social. Ho explicava la consellera de Territori, Esther Capella.
La condició de gran tenidor la tens per la propietat que tens, no perquè jo tingui un pis a Barcelona, un altre el tingui a Sort i l'altre el tingui a Amposta, i en tingui dos més a Tarragona o a Girona. Tu tens la condició de gran tenidor pel nombre de propietats que tens.
El sindicat de llogateres, per cert, ja ha dit que veu amb bons ulls aquesta decisió del govern perquè permetrà que hi hagi més baixades obligatòries del preu del lloguer.
I a Tenerife, un incendi forestal que va començar la nit de dimecres ja ha cremat més de 1.800 hectàrees i continua a hores d'ara completament fora de control. El foc es troba a l'est del Teide, però les flames van en direcció cap al volcà.
L'incendi està en una zona de difícil accés i això dificulta la feina dels bombers. El president de les Canàries, Francisco Clavijo, explica que les properes 48 hores seran claus per intentar controlar les flames.
Vamos a tener dos días donde la climatología va a ser mejor de la que hemos tenido, pero se espera a partir del domingo que suban las temperaturas nuevamente y baje la humedad, y eso pues nos lleva a que en estos dos días tengamos que trabajar de manera muy intensa pues para poder avanzar todo lo que podamos en las labores de extinción.
Arran de la virulència del foc, sumat al fet que està a prop de diversos pobles, s'han hagut d'evacuar diversos nuclis urbans i els serveis d'emergències han tallat dues carreteres. L'última evacuació aquesta matinada, quan el govern canari ha ordenat l'evacuació del barri de les Barreres, a El Rosario, i en total s'han desallotjat 150 persones.
D'altra banda, la xifra de morts dels incendis a Hawaii continua arribant en comptagotes. Si l'actualització d'ahir era de 101 víctimes, aquesta matinada la xifra de balanç que el govern de l'arxipèlag ha fet a la CNN s'eleva fins a les 110. Pel que fa als esports, Pol, el Manchester City de Pep Guardiola, que és des de fa unes hores supercampió d'Europa.
Sí, ha guanyat a Pep Guardiola un nou títol amb el Manchester City, la Supercopa d'Europa, derrotant el Sevilla a la final d'Atenes als penals i després de l'empat a 1 en els 90 minuts, al final dels 90 minuts. No s'ha jugat pròrroga, és una novetat del reglament i això ha estalviat minuts a les cames dels futbolistes. Guardiola ha guanyat el seu títol número 36, iguala d'aquesta manera les 4 Supercopes d'Europa de Carlo Ancelotti, el tècnic del Madrid, i només amb 15 anys de carrera es converteix en el segon entrenador més guanyador de tots els temps. És una dada de misteri. El partit pel City no ha estat gens fàcil. De fet, el Sevilla s'ha avançat amb gol d'En-Nesyri a la primera part i ha pogut fer el segon en nombroses ocasions. Els de Mendy l'han perdonat i el City no ho ha fet des del punt de penal. Abans, Cole Palmer ha fet el gol de l'empat. Després del partit, el desempador explicava la dificultat de la victòria.
Lo peor ha sido los primeros 10 minutos de segunda parte, que hemos querido remontar solo en 10 minutos, una final siempre hay tiempo, y ahí nos podían haber sentenciado. Han tenido dos claras, sobre todo una con En-Nesyri y otra con Ocampos, que el partido se hubiera acabado, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos girado más el balón, hemos ido mejor de derecha a izquierda, izquierda a derecha.
El City ha marcat tots els penals que ha xutat i Gudel, el jugador del Sevilla, ha enviat l'últim penal al pal per donar la victòria als anglesos. Nou títol de Guardiola, com dèiem, 36, el palmarès, el líder a l'anglès Alex Ferguson, amb 49 títols durant 39 anys a les banquetes.
És que és una bestialitat, eh? És veritat, Alex Ferguson li treu ara mateix a Pep Guardiola 13 títols. 49 Alex Ferguson, 36 Pep Guardiola. Però és que, clar, Guardiola ha guanyat 36 títols amb 15 anys de carrera, any sabàtic inclòs aquí al mig, i Alex Ferguson els 49 en 39 anys a les banquetes. El ritme guanyador de Guardiola és històric. De tornada a la informació generalista, Víctor, a Alemanya el govern ha donat llum verda a un projecte de llei per legalitzar el cànnabis per un ús recreatiu. La nova normativa, si s'aprova, fixarà el límit de possessió legal als 25 grams per persona adulta.
Sí, també permetrà cultivar un màxim de 3 plantes per consum propi. La venda de cànnabis quedarà restringida als clubs socials i se'n prohibirà el consum als locals d'oci nocturn. De moment, la llei, com dèiem, encara s'ha d'aprovar a les dues cambres del Parlament alemany.
I compte això. Ull, perquè els Figaflaues han avançat com sona la nova cançó que publicaran.
Vaig pensant que potser podríem connectar, em semblava tan interessant, i mai ja sabràs. cosa per investigar si l'una traia de durar.
Aquest és l'avançament que ha fet el grup al seu canal de TikTok. Per ara només se sap que la cançó es diu Aurora. No se sap quan veurà la llum. I d'altra banda, el Mago Pop debuta avui als Estats Units i fa història convertint-se en el primer català a portar una producció a Broadway. Serà al teatre Ethel Barrymore i serà durant dues setmanes.
El d'avui és la preestrena del format Broadway de l'espectacle Nada és impossible, però la gran estrena serà aquest diumenge. Des que ha arribat a Nova York, l'il·lusionista català no fa més que acumular rècords. Fa una setmana es va convertir en el primer artista que farà fins a tres espectacles en un mateix dia a Broadway.
I atenció
a
això també, perquè Jorge Javier Vázquez ja té nou programa a Telecinco després de l'adeu de Sálvame.
Esta es la nueva temporada de Telecinco. Vuelve La Vida en Directo.
Vuelve Gran Hermano VIP.
Una temporada joven.
El presentador estrenarà a la tardor Cuentos Chinos, un programa per competir contra el hormiguero de Pablo Motos. Mediaset ha llançat el trailer de la nova temporada de la cadena, on ha presentat totes aquestes novetats que vindran.
I una d'elles és precisament el retorn de Jorge Javier Vázquez després de la seva aturada per motius de salut. El presentador català es posarà al capdavant de Cuentos Chinos, una nova proposta per competir al Prime Time. En aquest espai, Vázquez farà entrevistes a diverses personalitats i és una de les noves apostes del grup per revertir les audiències que han anat a la baixa en els últims mesos.
Més coses de l'esports, Pol.
Sí, que a la final del Mundial Femení entre Espanya i Anglaterra, aquest proper diumenge a les 12 del migdia, es podrà seguir a banda d'en directe a través de RAC1, també en una pantalla gegant al Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebron de Barcelona. L'accés serà lliure i gratuït amb un aforament limitat a 2.000 persones. Anglaterra, com dèiem, serà la rival d'Espanya després de guanyar l'anfitriona Austràlia a les semifinals en un partidàs 1-3. Anglaterra i Espanya no han guanyat mai un Mundial i cap de les dues, de fet, ha estat en una final. Per cert, a la final sí que hi seran la reina Letícia i la infanta Sofia, que veuran el partit en directe a Sydney.
El Barça nomena Deco com a nou director esportiu i anuncia la desvinculació del club de Mateu Alemany.
Sí, ahir es va fer oficial un secret a veus que Deco agafa les regnes de la direcció esportiva del Barça. Això provoca un canvi en la plana major esportiva del club. Mateu Alemany es desvincularà de les seves responsabilitats a partir del 2 de setembre, tal com va explicar el Barça en un comunicat. Deco fitxa per les properes tres temporades i serà l'encarregat de marcar la filosofia esportiva. Ahir, després del seu anunci, en un dinar amb el president Joan Laporta, un grup de mitjans aturava el brasiler i això deia sobre la seva relació amb Mateu Alemany.
Mateo es un gran profesional, una persona que tiene mucho respeto, mucho aprecio, pero ya él tiene sus roles también profesionales. Tú desde el club ya tiene una línea, Mateo estaba trabajando bien, sigue trabajando, estaremos juntos hasta final de mercado, por eso la línea también. Mateo, como sabéis todos, ya había hecho un comunicado hace tiempo y hemos quedado estos meses porque yo todavía no estaba poder entrar en el club.
Per cert, ahir es va comunicar la sanció a Xavi i a Rafinha per les seves expulsions contra el Getafe, dos partits de sanció per cada un d'ells.
Anem al temps.
Agbar t'ofereix el temps.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Què?
Doncs mira, molta xafogor de nou, avui una nit complicada per descansar, fins i tot més en alguns trams de la costa, sobretot el tram que va de Barcelona cap al sud, cap a Tarragona i les Terres de l'Ebre, 25, 26, 27 graus en alguns moments de la nit, a més amb molta humitat, per tant ambient molt carregat, molt pesat, en aquestes grans ciutats, sobretot del litoral, de Barcelona cap al sud, a l'interior una mica més agradable aquest ambient, tot i que déu-n'hi-do, ara mateix a punts de l'altiplà central, entre la Segarra, l'Anoia, la Conca de Barberà, més de 20 graus, 22 a Pujalt, a tocar de Calaf, 22 a Perafita, 22 a Camarasa, per tant, temperatures altes que també ho seran al centre del dia, molt semblants a les d'ahir, per tant, màximes puntualment per sobre dels 35 graus a l'interior, al voltant dels 30 a la costa, però amb xafogor pesada, i atenció als pròxims dies perquè la temperatura encara té ganes de pujar més, sobretot a partir del cap de setmana, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts que ve. Probablement, fins i tot, veurem si parlem ja d'una onada de calor o no, però sí que tindrem aquesta situació de temperatures molt altes, es poden fregar o superar puntualment els 40 graus als punts més càlids de l'interior, i el més preocupant és que no veiem pluges importants. Si s'escapa alguna tronada al Pirineu avui ja serà molt, però serà un dijous tranquil, amb sol i amb alguns núvols poc importants.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
El trànsit. Ara mateix el Servei Català de Trànsit només registra 500 metres de circulació lenta, mig quilòmetre a la P7, al seu pas per Castellet i la Gornal en direcció cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Per la resta, matí absolutament tranquil a les carreteres. Ahir va passar per aquest estudi el Peyo Repàrez, que és el cantant d'aquest grup basc, Zetac, que s'ha animat a cantar una cançó en català sense tenir-ne ni idea, el Pan, Bol i Sal de Blaumut, bàsicament perquè li agrada la música en català, li agrada Blaumut, i per fer-los aquest homenatge. I va fer una reflexió molt interessant ahir sobre la llengua, precisament, que ell deia que en un moment en el que la indústria de la música està tan globalitzada, cantar en castellà, cantar en anglès, no té sentit. Precisament, per diferenciar-te una mica, té molt més sentit cantar en català o cantar en euskera, perquè al final la música, si està ben feta, s'entén, sigui l'idioma que sigui en el que es canta. Com per exemple, aquesta cançó que es diu Hitzeman, que és donar-se la paraula, i que Zeta canta moltes gràcies.
Doan zidere Orain maite zaitut gehiagotan Elkarri esatea normala izango dela Itzaman Botzin garrua zenka kreja Poc a poc la pluja Sense enganxa pujant Contra corrent ja ens ho farem Del plor de tantes ànimes Que s'han sentit perdudes Creix la llum del fons i esquerra del cel Itzaman
I amb Hitzeman de Zetac i Oques Grasses hem arribat a les 7:26. Fins ara.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. Al supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És... Un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Laia Framis, Víctor Cullell, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. La presidència del Congrés dels Diputats es decideix aquest matí i encara pot passar de tot. L'empat és un escenari molt probable en espera del que decideixi Junts, que reuneix tot just ara. El PP no es dona per vençut i busca suports per Cuca Gamarra.
Alberto Núñez Feijóo va amagar la meitat del seu sou com a líder del PP. Ho publica el diario.es, que diu que el president popular va ingressar 71.000 euros en 8 mesos, quasi el doble del que el partit va reconèixer el juny.
Avui fa 6 anys dels atemptats a Barcelona i a Cambrils en què van morir 16 persones i centenars més van resultar ferides. La capital ha organitzat aquest matí un acte de record a les víctimes que reclamen una llei catalana que les assisteixi.
L'estat espanyol investiga 3 violacions múltiples a noies d'entre 15 i 18 anys en menys de 3 dies. S'haurien comès a Magaluf, a Mallorca, a Lugo i a Múrcia. En els 3 casos ja hi ha detinguts.
El govern ha enviat a Madrid la llista dels 140 municipis on vol intervenir en la regulació del preu del lloguer perquè no hi ha prou oferta d'habitatge assequible. A partir d'ara es passa a considerar gran propietari tothom que tingui un mínim de 5 habitatges.
La circulació de trens a Rodalies entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges funciona amb normalitat. Això després del caos de les últimes 48 hores amb viatges cancel·lats i molts retards pel descarrilament de dimarts d'un tren a Sitges.
Un incendi forestal a Tenerife ha cremat 1.800 hectàrees i continua fora de control. Les flames es troben a l'est del Teide, en una zona de difícil accés, i avancen cap al volcà. S'han evacuat diversos municipis.
Ha mort a l'hospital una nena de 4 anys després que dilluns s'ofegués a la piscina de Granollers. Ja són 29 les persones que han mort per ofegament aquest estiu. D'aquestes, 8 han estat en piscines.
I Woody Allen presentarà la seva nova pel·lícula, Golpe de Suerte, a Barcelona. Serà el 17 de setembre al cinema Movie Aribau a les 7 de la tarda i les entrades ja estan a la venda.
Als esports, Pep Guardiola guanya el seu títol número 36 en 15 anys de carrera com a entrenador. El tècnic del Manchester City ha guanyat la Supercopa d'Europa als penals contra el Sevilla. D'altra banda, la final del Mundial Femení entre Espanya i Anglaterra es podrà veure diumenge en una pantalla gegant al Centre Esportiu Municipal Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona. I el Barça ha nomenat Deco com a director esportiu i també ha comunicat la desvinculació de Mateu Alemany.
El temps, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, un dijous amb molta sensació de xafogor de nou a la costa, calor intensa a l'interior on es poden superar puntualment els 35 graus al centre del dia i alguns núvols, per tant un cel mig ennuvolat, sobretot aquests núvols baixos en trams de la costa i del prelitoral en espera d'un tram final de setmana, demà i el cap de setmana cada cop amb més calor i amb domini del sol, per tant, absència de pluges.
I a les 7:32 i amb Naturs i sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
Sí, ahir els nivells de diòxid de nitrogen a l'Eixample de Barcelona van baixar un 25% respecte al mateix període d'anys anteriors i avui aquesta qualitat de l'aire continuarà sent regular.
A Naturgy impulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d'energia competitiva, segura i amb el màxim respecte pel medi ambient.
I pel que fa al trànsit, ara mateix el Servei Català de Trànsit només registra mig quilòmetre de circulació lenta a la P7, al seu pas per Castellet i la Gornal en direcció cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Per la resta, matí de calma absoluta a la xarxa viària catalana.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7:33. A aquesta hora comencem la lectura de la premsa en diagonal. Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
Avui, evidentment, Tota la premsa posa el focus en la constitució de les Corts espanyoles d'aquest matí. Els diaris catalans es fixen sobretot en les converses d'última hora per presidir el Congrés.
Sí, La Vanguardia parla de més en suspens. Diu que avui se sabrà cap a quin costat de l'arc polític s'inclina la presidència del Congrés. Apunta que fins ara les negociacions han estat més prometedores pels interessos perifèrics a l'esquerra que a la dreta i demana als partits involucrats trobar la solució que millor atengui els interessos dels seus votants.
El periòdico destaca que Esquerra i Junts marquen el futur de Sánchez, que busca in extremis el suport postconvergent. El diari també creu que la votació d'avui serà una primera prova per la reelecció del líder del PSOE com a president, però ni de bon tros serà la definitiva.
L'Ara diu que el PSOE s'aboca a una votació agònica pel control del Congrés i destaca el paper en aquest cas d'Esquerra. Creu que els republicans han de redefinir el seu paper ara que Junts domina l'escenari. David Miró creu que els d'Oriol Junqueras han d'optar entre fer un bildu o entrar a competir amb els de Puigdemont.
En canvi, el Punt Avui destaca l'última exigència de Puigdemont, titula Fets per vots. Ara bé, també assegura el diari que tant el PSOE com Sumar confien que l'expresident blindarà la presència d'Armengol i la majoria progressista.
El nacional José Antic assegura que el més probable és que hi hagi un acord. Explica que en les últimes hores les negociacions han entrat en una zona diferent, però es pregunta si hi haurà prou temps. Assegura que s'estarien negociant tres documents, tant per desencallar la votació d'avui com la investidura.
A VilaWeb, Vicent Partal diu que avui se sabrà si funciona aquest nou mètode de negociar que imposa Puigdemont, de parlar abans del què i del com que del qui.
I a Crònica Global, Julio Murillo avisa que l'única persona que sap què passarà avui és Carles Puigdemont. Assegura que en el seu entorn, i també en el de Laura Borràs i Jordi Turull, batega l'irrefrenable desig de donar un cop de porta a Sánchez i forçar unes noves eleccions.
Per cert que a aquesta hora, quan passen 5 minuts de 7:45 del matí, us podem explicar que els 7 diputats de Junts per Catalunya ja han arribat al Congrés. Van d'hora per reunir-se i decidir què faran, recordem, a partir de les 10, amb aquesta votació per decidir la presidència del Congrés i tots els membres de la mesa. Ja són al Congrés els 7 diputats de Junts per Catalunya i, de moment, com en les últimes hores, no han dit ni mu. Mentrestant, els diaris editats a Madrid centren totes les mirades precisament amb Carles Puigdemont i la posició de Junts per Catalunya.
Sí, el País assegura que el PSOE i Junts han acostat posicions, però que l'acord encara està a l'aire. En el diari, Carlos Cue avisa que els de Puigdemont volen demostrar que aconsegueixen coses que Esquerra mai va poder aconseguir.
A l'ABC, Cristina Casabón escriu que Carles Puigdemont es fa el difícil i diu que la posició del seu partit no ha canviat mentre tots escolten la caixa registradora. De fet, Casabón es pregunta què té Sánchez exactament i respon, de moment té el menysteniment d'un pròfug de la justícia.
El Mundo és especialment contundent i titula Un fugat de la justícia decideix avui la lluita del poder entre Sánchez i Feijó. A més, ho veuen com una anticipació de les possibilitats que un i altre tindran per conformar el futur govern d'Espanya. El diari avisa que serà una legislatura incerta i condicionada per una minoria de radicals independentistes.
En la mateixa línia, La Razón insisteix que Espanya s'aboca a la legislatura dels separatistes. A l'editorial, el diari denuncia que és una anomalia que a hores d'ara no s'hagin aclarit tots els dubtes. La Razón considera que ha passat per davant el secretisme per unes condicions imposades que no agradarien públicament.
Mentrestant, l'Espanyol creu que seria humiliant que Puigdemont torcés la mà de Pedro Sánchez. El digital considera que la política espanyola mai havia caigut tan baix. És una anomalia democràtica de primer ordre, assegura el digital, que un expresident autonòmic fugat de la justícia estigui portant des de Waterloo la iniciativa.
A El Confidencial, Pablo Pombo avisa que des d'ara i encara que mai deixi de fer teatre, la pregunta de cada dia serà si Puigdemont va o no va de farol. A més, Fernando Matres escriu que la Constitució de la Mesa marca el camí per prendre avantatge cap a la investidura o la repetició electoral.
I per acabar, Elisa Benia, el diari Oponés avisa que passi el que passi aquest dijous al Congrés, és segur que no bloquejarà totalment les possibilitats que després es pugui dialogar per la investidura. Tot i això, tot i que no són la partida definitiva, admet que la Mesa i la presidència del Congrés són una jugada decisiva.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent, papa?
El lavabo Cirque de Soleil. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 10:15 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
22 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
Bon dia.
Marc Suí, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia.
Joer Ribaudí, bon dia.
Bon dia.
A qui se li endreçarà aquest matí el xuxo, Marc?
Aquest matí a la gent que critica i insulta a les xarxes socials si llegeixen l'article de Maricel Chavarría a La Vanguardia. Lamenta que l'esport rei nacional hagi pres les xarxes socials i ni la canícula agustenca no li farà baixar les veles. Vaticina que si Twitter ja era agre amb el logo de l'innocent ocellet, què no passarà ara amb la X d'Elon Musk? Una lletra amb un significat misteriós, futurista i de poder a l'ombra. Diu que a partir d'ara anar de xulo a Twitter tindrà connotacions extres i conclou. És una llàstima que no es posin de moda els arguments, la finesa o la mala baba intel·ligent.
La notícia que fa la volta al món.
La Federació Internacional d'Escacs prohibeix a les dones trans participar en els tornejos oficials de femenins d'alt nivell. L'organisme rector d'aquest esport ha pres aquesta decisió, que entrarà en vigor dilluns vinent, per prendre's un temps per determinar si el sexe biològic ofereix o no algun avantatge als escacs. La Federació Internacional d'Escacs haurà de mullar-se en un màxim de 2 anys. I tot i aquesta prohibició, aquest moment temporal, les jugadores trans no tindran restriccions per competir en tornejos oberts. Ho llegim a The Times.
Clar, fa difícil d'entendre, és a dir, amb què pot
influir.
Sí, i comportar un avantatge el fet de ser una dona trans a l'hora de jugar als escacs.
Ja, no ho entenc.
Que a vegades amb els esports, quan hi ha aptituds físiques, és cert que per pura naturalesa, el que és córrer, pics de potència, etc., doncs hi ha diferència entre homes i dones de forma biològica. Però amb els escacs, no ho sé, ja, però bueno, estarem pendents d'aquest estudi que faci la Federació Internacional d'Escacs. L'aigua del Mediterrani, Martí, està més calenta que mai.
Sí, la boia del Cap de Gata, Andalusia, la nit de dimarts a dimecres va mesurar una temperatura mai vista fins ara, 28,03 graus. És un valor sense precedents des que es prenen dades en aquest punt del sud de la península i que va superar l'anterior rècord de l'estiu de l'any passat, de 27,93 graus el 25 de juliol del 2022.
A Alemanya, les manifestacions neonazis d'extrema dreta van a l'alça.
Des de principi d'any ja n'hi ha hagut el triple comparat amb el mateix període del 2022. Segons el Bundestag, aquest any ja hi ha hagut 162 reunions neonazis, mentre que l'any passat se'n van comptabilitzar 52 com a molt. Ho llegim al Times.
Què en diu el Canadà de la violència masclista?
Des del govern consideren que és una epidèmia i que no pot tenir lloc al seu país. Des del Ministeri de Justícia volen perseguir la criminalització del control coercitiu, on l'home controla, aïlla i intimida la dona després que el jutge d'una investigació d'un triple feminicidi demanés 86 reformes radicals en l'enfocament del país sobre la violència feminista. Ho llegim a The Guardian.
Un de cada 3 homes té el virus del papiloma humà.
Sí, el 31% dels homes majors de 15 anys són portadors d'una variant que és altament contagiosa. Encara que ells puguin no desenvolupar els símptomes, sí que poden transmetre el virus. Així ho conclou un estudi publicat a The Lancet Global Health, que recalca a més la importància de vacunar els homes d'aquest virus fins ara associat a dones. Ara mateix a l'estat espanyol poden fer-ho. Ho recull Le Monde.
Per cert, què haurà de pagar la ciutat de Nova York?
Doncs 5 milions d'euros a una dona que va quedar ferida després que li caigués un arbre a sobre. L'incident va ser l'agost del 2017 i aquest arbre, que feia 23 metres d'alçada, li va caure a sobre mentre passejava amb els seus 3 fills. La víctima va tenir una commoció cerebral i múltiples factures de columna que la van deixar a prop d'una paràlisi total. I això ho llegim a diversos mitjans.
Taylor Swift rebutja actuar a la Super Bowl de l'any que ve.
La cantant estarà enmig de la gira internacional The Eras Tour i per això no pot acceptar l'oferta de ser l'estrella de la mitja part de la competició. La Super Bowl serà l'11 de febrer del 2024 i justament un dia abans Swift té un concert a Tòquio, al Japó. A més, en aquella època estarà tornant a enregistrar un dels seus àlbums després que li robessin els drets de la seva música. Ho llegim a Hits Daily Double.
I més gent que se separa. Déu-m'hi-do, últimament. Britney Spears i Sam Asghari.
Segons avança la revista TMZ, el model ja ha abandonat la casa de la cantant després de 7 anys de relació. Ara més, ja feia un any que estaven casats. De moment, ni Britney Spears ni Sam Asghari han fet cap comentari al respecte, ni tampoc els seus representants.
I a qui contractarà Angelina Jolie?
Doncs a la seva filla de només 15 anys com a assistent. La filla de l'actriu sembla que també se sent cridada pel món de la interpretació i vol enfocar la seva carrera cap a aquesta banda. Per aquest motiu, Jolie l'ha contractada com a assistent per l'adaptació musical d'una pel·lícula de Broadway. Ho llegim a l'ABC.
No sé si és aquesta, però hi ha una de les filles d'Angelina Jolie i Brad Pitt que és bestial, perquè és allò de poses els gens de Brad Pitt i els gens d'Angelina Jolie en una coctelera,
sí, sí,
i el resultat és la filla. O sigui, és de mitja cara cap amunt és Brad Pitt, i de mitja cara, tal qual, 50%, al mig, cap avall, amb els llavis i tal, és l'Angelina Jolie. És bestial. Per cert, qui ha dormit a la Torre Eiffel?
Dos turistes dels Estats Units que van entrar-hi diumenge al vespre i no van tornar a sortir fins l'endemà. Els homes que anaven beguts van quedar-se adormits entre la segona i la tercera planta. I no va ser fins dilluns a primera hora que el personal de seguretat els va descobrir. Ara l'empresa explotadora de la Torre Eiffel presentarà càrrecs per intrusió, encara que admeten que no representaven cap amenaça. Ho llegim a diversos mitjans.
La filla aquesta, la que feia menció d'Angelina Jolie i Brad Pitt, és la Shiloh. I a les 7:44...
Xocolata Geelong t'ofereix la notícia més dolça.
Al Caudete, a Jaén, ja han començat a produir els dolços de Nadal.
Home,
encara que soni estrany parlar de polvorons a mitjans d'agost, aquesta ciutat ja fa dies que ha engegat la maquinària perquè, qui ho vulgui, pugui gaudir d'aquests dolços ara que l'estiu ja van de baixada.
Bàsicament han engegat la maquinària per la Bel Caballero.
Bàsicament.
L'alcalde de Vigo.
No té més. De fet, des de finals de maig i juny ja hi ha gent que treballa perquè puguin comercialitzar-se d'aquí a pocs dies. Les previsions de producció per aquest Nadal són d'1.200.000 quilos de polvorons, que això és un 2% més que l'any passat, i tot i això, des de ja fa uns dies, els més nadalencs ja en poden comprar de diferents marques de botigues, supermercats i centres comercials. Ho llegim a Ideal.
A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
3:45 del matí, premsa econòmica. Barcelona és la millor ciutat del món per teletreballar.
Sí, i la segueix Toronto, al Canadà, segons un estudi de l'empresa internacional Workplace Group. L'empresa ha vist que els seus usuaris fan servir les més de 3.500 oficines flexibles que tenen repartides arreu del món. Segons l'informe, la capital catalana passa al davant de ciutats com, per exemple, Nova York, Pequín o Rio de Janeiro. De fet, les dades revelen que cada cop són més els teletreballadors nòmades digitals, que valoren especialment el clima, el transport, la gastronomia i la velocitat d'internet. Ho llegim a diversos mitjans.
L'economia de la zona euro deixa enrere l'estancament de l'any passat.
Segons les últimes dades publicades per l'Eurostat, el segon trimestre del 2023 es va tancar amb un creixement del 0,3% del producte interior brut, això quan el primer trimestre s'havia tancat amb una taxa de creixement plana al 0%. L'economia europea, per tant, dona un lleuger símptoma de millora, almenys entre els països que comparteixen l'euro, tot plegat després de la pandèmia i la invasió russa d'Ucraïna, que ha desembocat en la pitjor crisi inflacionària en els últims 40 anys. Ho llegim a EFE.
Premsa esportiva. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Els diaris es fan ressò dels últims canvis a la direcció esportiva del Barça.
Amb l'entrada de Deco i la sortida de Mateu Alemany, Juan Bautista Martínez diu a La Vanguardia que el Sir Raluí no té tantes piruetes, funambulistes, feres, girs de guió i sorpreses amb el Barça. Es pregunta si l'adéu d'Alemany no l'havien vist ja i afegeix que al Barça qualsevol cosa és possible. Potser això també forma part del seu ADN. Deco va arribar a Barcelona i el Barça jugant-s'ho tot, escriu Lluís Miguel Sanz a l'Esport. Afegeix que el brasiler s'ha venut l'empresa i ha perdut diners, tot per liderar la filosofia del club blaugrana. I Santi Jiménez, del diari AS, assegura que Deco intenta omplir el buit que va deixar Jordi Cruyff i creu que el brasiler haurà d'accelerar múltiples carpetes obertes en el futur de l'equip.
L'altre nom propi a la premsa avui és, sens dubte, el de Pep Guardiola, pel seu nou títol amb el Manchester City.
Guanya qui no perdona, titula Santi Nolla al Mundo Deportivo. Destaca que el City va ser letal en el moment decisiu contra un Sevilla que va competir a molt alt nivell. Afegeix que Guardiola prima el joc en equip per damunt de tot. Juan Luis Cudeiro, a El País, escriu que tot es va definint una tanda de penals que va penjar d'un fil. Més que mai va ser una qüestió de centímetres pel Sevilla, que va disparar les llàgrimes del porter Bono, a qui el mercat el pot portar lluny del Pizjuán. Al Sevilla se li tanca l'olim, és el titular d'Alberto Fernández del diari Marca, considera que en terra de déus el Sevilla tornava a sentir-se mortal.
La notícia fric.
Una disfressa d'entrepà tret a subhasta ha provocat una guerra d'ofertes entre... Una disfressa d'entrepà.
Ah!
Que l'han tret a subhasta i ha provocat una guerra d'ofertes entre restaurants del Canadà. La disfressa és propietat del govern d'Alberta, que la van carregar fa uns anys per un spot televisiu, però que mai va acabar sortint a la llum i per això ara han decidit subhastar-la. I l'oferta guanyadora ha estat la d'una cadena de restaurants d'Edmonton, que diu que la utilitzarà per promocionar-se a TikTok. La disfressa està feta de làtex, fa més de 2 metres i està decorada amb carn de bou, salsa, tomàquets, cebes i enciam.
Mira que bé. Doncs, quan sabem quan ha pagat el restaurant?
Sí, és un preu lamentable.
Quan?
10 euros.
Vull dir, prou bé la guerra d'ofertes entre els restaurants que qui al final més fort hagi apostat acabi pagant 10 euros. Ara, també et dic que una disfressa d'entrepà feta de làtex
no valdrà 2 milions d'euros. No.
On hi és el moc aquest matí?
Doncs a 10 minuts que publica imatges en exclusiva de la possible parella sorpresa de l'estiu. Són l'actriu Greta Fernández i l'actor i exparella d'Aitana Miguel Bernardó. Mm. Han passat uns dies junts a Eivissa i han gaudit d'estones a la platja amb amics on se'ls ha pogut veure junts i amb una complicitat especial. Justament a Eivissa també s'hi han estat uns dies de vacances Aitana amb Sebastià Nietro.
El tema... El tema d'avui al matí, a primera hora, a la redacció, era precisament sobre si Greta Fernández i Miguel Bernardó ens encaixen o no com a parella.
I tothom ha dit que no, menys tu.
Sí, és que jo els veig.
A mi no em quadra.
Jo no els veig gens.
En absolut.
També t'he de dir que després de revisar-me les imatges una estona he pensat, calla, que potser no fan tan mala parella.
No, ja vindreu, ja. Ja vindreu i ja ens donareu la raó, ja ho anireu veient. Greta Fernández i Miguel Bernardó. Fan millor parella que, sens dubte, el Miguel Bernardó i Aitana.
Ai, no, pobre. No. L'Aitana és intocable.
No, l'Aitana és la millor. Però fan millor parella, yeah. Miguel Bernardó i Greta Fernández, que Miguel Bernardó i Aitana.
Sempre tens la raó, Sergi.
Què t'has posat ara? Parlant d'amor. Aitana i Sebastián Yatra sí que fa bona parella.
Sí, sí, sí. Ara estem d'acord, sí. Molt d'acord.
Va, i avui que és Sant Bartomeu, és aniversari de...
La model Helen Lindes, que fa 42 anys, el ministre en funcions Miquel Iceta, que en fa 63, l'actor Sean Penn, Gangster Squad, Mystic River, Licorice Pizza, que també en fa 63, i l'actor Robert De Niro, l'irlandès Taxi Driver, El Padrí, que fa 80 anys.
I quina contraportada ens podem perdre avui, Marc?
La de La Vanguardia. Entrevisten a l'actor i filòsof Kabir Bedi. Diu que gairebé mig segle després continua sent Sandokan per milions de persones. Confessa que segurament es va fer actor perquè amb 18 anys es va sentir abandonat pels pares. Això sí, diu que avui en dia aquesta professió encara li aporta una gran felicitat. Finalment revela que li agradaria homenatjar d'alguna manera la sèrie Sandokan l'any 2026, quan complirà 50 anys.
9 minuts i clavarem les 8 en punt del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que la presidència del Congrés dels Diputats es decideix aquest matí i encara pot passar de tot. L'empat és un escenari molt probable en espera del que decideixi Junts, que es reuneix tot just ara. El PP no es dona per vençut i busca suports per Cuca Gamarra. Alberto Núñez Feijóo va amagar la meitat del seu sou com a líder del Partit Popular. Ho publica avui el diari Oponés, que diu que el president del partit va ingressar 71.000 euros en 8 mesos, quasi el doble del que el partit va reconèixer el mes de juny. Avui, que fa 6 anys dels atemptats a Barcelona i Cambrils, en què van morir 16 persones i centenars més van resultar ferides. La capital ha organitzat aquest matí un acte de record a les víctimes que reclamen una llei catalana que les assisteixi. Mentrestant, s'investiguen a l'estat espanyol 3 violacions múltiples a noies d'entre 15 i 18 anys en menys de 3 dies. S'haurien comès a Magaluf, a Mallorca, a Lugo i a Múrcia. En els 3 casos ja hi ha detinguts. El govern, a més, ja ha enviat a Madrid la llista dels 140 municipis on vol intervenir a la regulació del preu del lloguer perquè no hi ha prou oferta d'habitatge assequible. A partir d'ara, es passa a considerar gran propietari tothom que tingui un mínim de 5 habitatges. I la circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges funciona ja avui amb normalitat. Això després del caos de les últimes 48 hores amb viatges cancel·lats i molts retards pel descarrilament de dimarts d'un tren sense passatgers a Sitges. Un incendi forestal a Tenerife ja ha cremat 1.800 hectàrees i continua completament fora de control. Les flames es troben a l'est del Teide, en una zona de difícil accés, i avancen cap al volcà. S'han evacuat diversos municipis. I ha mort a l'hospital una nena de 4 anys després que dilluns s'ofegués a la piscina de Granollers. Ja són 29 les persones que han mort per ofegament aquest estiu. D'aquestes, 8 han estat en piscines. Woody Allen presentarà la seva nova pel·lícula Golpe de Suerte a Barcelona. Serà el 17 de setembre al cinema Movie Aribau a les 7 de la tarda i les entrades ja estan a la venda. I als esports, Pep Guardiola guanya el seu títol número 36 en 15 anys de carrera com a entrenador. El tècnic del Manchester City ha guanyat la Supercopa d'Europa als penals contra el Sevilla. D'altra banda, la final del Mundial Femení entre Espanya i Anglaterra es podrà veure diumenge en una pantalla gegant al Centre Esportiu Municipal Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona. I el Barça ha anomenat Deco com a director esportiu i també ha comunicat l'adeu de Mateu Alemany.
Canvia de matalàs i redescobreix el plaer del descans. Ara al Corte Inglés tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i amb un finançament a mida. Del 16 d'agost al 6 de setembre, Hipercor i el Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
36.468 3, 6, 4, 6, 8
Sèrie
7, 0, 0, 7
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Ja he vist tortugues!
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Com cada matí a aquesta hora i amb aquest flow, us presentem el plaer d'estiu d'una persona coneguda de casa nostra. Quin plaer explorem avui, Zoé?
El de l'actor Ivan Lavanda.
Un fet que em posa de molt bon humor quan vaig a Formentera, sempre que puc a l'estiu. Hi ha una cosa que m'encanta fer, que és llevar-me super tard i veure obrir les finestres, les portes, i veure com la llum entra de forma indirecta i es reflecteix. Perquè a més les parets tenen aquesta forma com irregular, típica de les cases de les illes, i és una cosa que em produeix molt plaer i em relaxa moltíssim. I prendre-m'ho amb calma.
Tan especial la llum del matí.
Ai, sí,
té tota la raó aquí, li va la banda. Doncs,
sí.
Zoé, què haurien de saber avui tots els amants d'aquesta llum, de la llum del matí?
Doncs això que deies, que l'entenem perfectament, aquesta sensació que descriu, perquè és veritat que, a més, la llum del matí té com aquella cosa especial que sempre la veiem com molt més intensa i molt més radiant,
sí,
de lo que realment,
sí,
és.
Sí, sí, sí.
I això té una explicació científica, i és perquè, com que quan ens llevem encara tenim la vista en mode nocturn, qualsevol mínim canvi de color que notem es tornarà molt més significatiu.
Ah.
I ens fa il·lusió, una mica.
Ai, clar. Sí. Sí,
bueno,
sí.
I és, comencem un nou dia, senyal que no hem mort.
Exacte, és que posa de bon humor veure
clar,
una mica
és
de llum.
Sí, no, i a més, sí, jo volia fer un apunt, que és que aquí a la ràdio tenim molta sort, perquè una de les coses boniques de treballar aquí és que cada dia podem veure la posta de sol, la sortida de sol, perdona, sí, quan durant l'any,
bestial,
si no estaríem dormint.
Les vistes
dormint
que tenim des de la planta 15 realment és un goig, i és de... Bueno, una de les coses que compensa llevar-se tant d'hora,
sí,
al matí.
Totalment.
Per ràdio,
però hi ha un grup de persones que són encara més privilegiats que nosaltres, que són els astronautes de l'Estació Espacial Internacional, perquè poden veure sortir el sol cada 92 minuts. Com que l'estació es mou a 7 km per segon, té temps de fer 16 voltes a la Terra en un dia i, per tant, poden veure la sortida del sol ni més ni menys que 16 vegades en tot un dia. No està gens malament.
No està gens malament. Al final és allò que ja no ho deus valorar.
No, jo crec que tampoc. Això sí, no patiu, que tampoc ens cal anar a l'espai, perquè un estudi de Morning.co diu que les millors sortides del sol de tot l'estat espanyol són les del Parc Güell, no només perquè hi arriba una llum espectacular, que també, sinó que s'hi suma el joc que fa la llum amb tota l'arquitectura i els colors del parc, i també, sobretot, les vistes al turó del Carmel. I si sou d'aquells que aneu buscant raconets de sol i de llum per tot arreu, també us recomano moltíssim una aplicació que es diu Shadow Map, que bàsicament és un mapa d'ombres, que és com un Google Maps en 3D que et permet buscar qualsevol ubicació i veure si en aquell moment hi toca l'ombra o no, i pots triar així el teu destí.
Shadow Map, eh?
Shadow Map. En fi, que si podeu gaudir molt d'aquests moments, que quan s'acabi l'estiu els trobarem a faltar.
I tant. Shadow Map, eh? Aquesta aplicació. I arribarem a les 8 del matí, Eva, explicant-li a la gent que tingui ganes avui d'anar a algun concert. On pot anar?
Exacte, concerts aquells que queden entrades o que són gratuïts. Per exemple, Vanessa Martín al Festival de Cap Roig. En aquest cas, aquest és de pagament i ara mateix encara teniu entrades disponibles entre els 32 i els 53 euros. A Calonge, el festiu, concert dels Amics de les Arts. Que em dic, encara no estic bé, i que intento no passar pel teu cap. Els podeu veure avui a les 10 de la nit amb entrades entre els 25 i els 35 euros. A Puigcerdà, atenció, avui comença l'Occident Summer Fest amb tribut a Queen amb la banda God Save the Queen. Els podeu veure a les 9 de la nit amb entrades a 37 euros. I si voleu anar a festes majors, avui continua en marxa la de Gràcia amb concert de Préssecs. Préssecs, que com sentim, versionen cançons de dibuixos animats i un petit apunt, és el grup del nostre, un dels grups del nostre company Pep Tormos.
És que...
Els podreu veure a partir de les 11 de la nit a la plaça de la Vila. I també ses freixes a la Festa Major d'Amposta. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona.